Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informen a Closa. UGT aposta per suspendre temporalment l'impost sobre hidrocarburs per fer front a l'escalada de preus. En una entrevista a Ràdio Estel, el secretari general d'UGT a Espanya, Josep Maria Álvarez, ha explicat que aquest impost tindria un impacte positiu.
Segurament que pot tenir un impacte positiu, tindrà repercussions sobre la recaptació de l'Estat, però en tot cas, tal com estan els preus, segurament que la compensació de més ingressos de l'IVA faria que finalment no es toquessin els ingressos per la que fa referència als pressupostos generals de l'Estat.
Sobre el fet que SEAT hagi decidit instal·lar la seva fàbrica de bateries a Sagunt, a València, i no a Martorell, l'exsecretari general d'UGT a Catalunya considera que el govern de la Generalitat no ha posat entre les seves prioritats aquesta infraestructura i ha arribat tard en la decisió. Els sindicats educatius i el departament estan reunits des de primera hora del matí per evitar les pròximes vagues del sector previstes pel proper 29 i 30 de març. Avui Educació ha de presentar una proposta al comitè de vaga. Anem cap al Departament de Treball. Allà hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia. Una reunió que es preveu llarga, ja que el departament avui ha de presentar una proposta als sindicats educatius que els convencin per desconvocar les vagues previstes per la setmana vinent. Per facilitar les negociacions, el Departament de Treball està mediant en les converses per facilitar el diàleg entre les dues parts. La trobada arriba arran de la molèstia del sector educatiu per l'avançament escolar, el nou currículum o les retallades, entre d'altres demandes. Mesures que ja han provocat les primeres manifestacions dels treballadors educatius la setmana passada.
Gràcies, Sílvia. I encara en Educació, Esquerra, Junts per Catalunya, PSC i Comuns han arribat a un acord per modificar la legislació per garantir el català a l'escola. Segons Avançat Cert Catalunya, els grups parlamentaris presentaran avui la proposta abans que demà acabi el termini per executar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que fixa el 25% de classes en castellà. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ja va assegurar dimarts que l'executiu prepara un decret per fer front a la sentència del TSJ per no aplicar el 25% a les aules. Per la seva banda, la CUP ha registrat una proposició per modificar la Llei d'Educació de Catalunya per així blindar la immersió lingüística. I més notícies. Durant la reunió a aquesta hora a Brussel·les per abordar la guerra a Ucraïna amb la participació de l'OTAN, la Unió Europea i els Estats Units, el president d'Ucraïna, Vladimir Zelensky, ha intervingut telemàticament. Ho ha fet per advertir que el president rus, Vladimir Putin, pròximament invairà els països de l'OTAN. Jordi Casellas, bon dia.
Bon dia. Zelensky es mostra convençut que Rússia no es quedarà només a Ucraïna, sinó que envairà també els països bàltics i Polònia, a més de països membres de la OTAN, i es pregunta si aleshores l'organització acabarà desplegant l'exèrcit. En tot cas, però, ha deixat clar una vegada més que no demana entrar a la OTAN, una de les línies vermelles que Putin ha posat sobre la taula per no atiar més el conflicte.
El president dels Estats Units, Joe Biden, està a aquesta hora a la cimera de Brussel·les. Durant els últims dies ha trucat diversos líders europeus per abordar la guerra a Ucraïna, però entre ells no hi ha estat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
L'ambaixadora dels Estats Units a Espanya, Julissa Reynoso, justifica que Biden no hagi trucat a Sánchez perquè les trucades són en el marc del G7, del qual Espanya no en forma part. Tot i això, assegura que la Casa Blanca sí que ha estat en contacte directe amb Sánchez i que el diàleg entre els Estats Units i Espanya són extraordinaris i tenen lloc cada dia. I sobre la nova relació entre Espanya i el Sàhara, Reynoso no ha volgut entrar a fer cap valoració perquè considera que són assumptes interns de cada país.
Gràcies, Judit. I Transports Metropolitans de Barcelona destina més de 58 milions d'euros per comprar una vuitantena d'autobusos elèctrics. Es tracta de la comanda més gran que s'ha fet mai a la capital catalana en aquest tipus de vehicles. L'operador preveu que els autobusos es vagin lliurant entre l'abril i el setembre del 2023 i TMB disposi així de fins a 200 autobusos de propulsió elèctrica. Segons la presidenta de l'empresa, Laia Bonet, aquesta inversió suposa un pas important en l'adopció d'energies verdes per la mobilitat, perquè els nous vehicles substituiran autobusos que tenen fins a 15 anys d'antiguitat i funcionen amb dièsel. I ara els esports, en Xavi Toscano.
D'aquí a 40 minuts arrenca l'etapa reina de la Volta a Catalunya. Avui els ciclistes pedalaran fins a la Seu d'Urgell i fins a Vuitaüll, en una etapa decisiva de més de 166 quilòmetres. Com ahir, el recorregut pujarà tres ports de primer nivell, són el Coll de Buixols, el Port de la Creu de Perves i Vuitaüll, tots tres a més de 1.300 metres d'altura. Ben O'Connor liderarà la general. Després de guanyar ahir l'etapa que va acabar a la Molina, el ciclista Simon Yates no correrà avui, segons ha comunicat aquest matí el seu equip. El corredor es va trobar malament a l'acabar l'etapa d'ahir i, per tant, avui no hi serà, tampoc ho farà Pieter Serri. En futbol, Javier Aguirre es convertirà en les pròximes hores en el nou entrenador del Mallorca, després de la destitució de García Plaza aquest dimarts. El tècnic mexicà ja ha arribat a la capital de les Illes Balears, on ha estat rebut pel director de futbol del Mallorca, Pablo Ortells, que li ha donat la benvinguda a les oficines del club, on s'acabarà de perfilar els detalls del seu contracte, que en principi serà fins al 30 de juny, amb opció a prorrogar-lo si aconsegueix la permanència a primera divisió de l'equip balear. El Mallorca és antepenúltim a la Lliga, amb 26 punts a un de la salvació, i arrossega una ratxa de 6 derrotes consecutives. I acabem amb un apunt de futbol sala femení. Galícia serà la seu de la fase final de la Copa de la Reina, que es disputarà del 6 al 8 de maig. Ho ha confirmat aquest migdia la Federació Espanyola. Els partits es jugaran al Palau d'Esports Paco Paz, de la localitat d'Orense. La ciutat gallega tornarà a gaudir d'aquesta competició 12 anys després de fer-ho per última vegada, ja que va acollir les edicions del 2001 i el 2010. D'altra banda, ja s'ha confirmat l'horari del partit que enfrontarà les seleccions femenines absolutes de futbol d'Espanya i del Brasil. Serà el dijous 7 d'abril a les 8 del vespre a l'estadi José Rico Pérez d'Alacant.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i el seu equip del Magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
10 minuts ara mateix que passen de les 12, Xavi Toscano.
Què tal?
Com has fet això?
Mira, de saltant per aquí, per la ràdio, d'un estudi a l'altre.
D'aquí res, estaràs aquí amb nosaltres, òbviament ja hi ets, sí. Però per parlar-nos, no?, de què avui toca parlar d'històries de l'esport.
He trigat menys aquest cop a venir.
Sí, ho has fet molt ràpid, tens raó.
No, vull dir que vaig venir...
Ah, no, pensava que deies ara,
tens, perquè aquí aquesta secció funciona, no saps si és al cap de 15 dies, al cap de 2 mesos...
Imprevisible.
És imprevisible.
Matí és imprevisible, Toscano. De què ens parlaràs avui ràpidament?
Doncs mira, d'un esdeveniment que està passant aquests dies, que és la Volta Ciclista a Catalunya. Farem repàs a tota la història i curiositats.
I etapa reina, no?
Avui etapa reina.
Avui és?
Sí, comença d'aquí mitja horeta.
Doncs d'aquí res ens ho expliques, aquestes curiositats que déu-n'hi-do, n'hi ha moltes. Jo no sé si sou vosaltres, però durant un estiu, per mi, jo sempre la volta...
El tour.
El tour. No, és el tour el que...
Bueno, la vuelta i el tour.
La vuelta, era la vuelta.
El de les migdiades és el tour.
Terrible, eh? Qui té germans grans, ho ha patit.
Però, alerta, és un dels espais, aquestes retransmissions, ara en parlarem a Xavi, si... No sé, si ho has preparat en el guió... però que fas turisme, també.
Sí,
de fons, clar, et van explicant per als pobles per on passa i et van fent uns detalls, perquè clar, el periodista al final hi ha un punt que no sap més què dir, no?
No.
Es va comentant la vegetació de la zona.
Per la muntanya, si està molt pelada o no. I hi ha molts gimnasos que quan fas spinning et posen una pantalla gegant i imatges del tour, sí, en directe. Per tant...
Marta, i el 324.
Va, parlem d'aquí res. Però un moment, Marta, què fas aquí ara?
És que us vinc a presentar un concurs, però trobo que no hi ha gens de música ni res.
Va, vinga, que ens has de donar molts detalls d'aquest concurs que comença demà aquí, al matí a Ràdio Estel. Atenció, passió d'Esparreguera.
Sí, perquè cada setmana regalem, atenció, una entrada doble per gaudir de l'espectacular passió d'Esparreguera. No sé si heu anat, em sembla que el Toscano n'és un expert.
Jo sí.
Hi ha anat dues vegades. T'ho hem preguntat aquest matí.
Sí, és veritat.
I curiosament...
Sí, perquè és a ma mare que li agrada molt.
I l'acompanyes
d'ella. La representació de la passió. I aleshores jo l'acompanyo, l'he acompanyat en algunes
ocasions. No sé si hi passa la volta a Catalunya per Esparreguera.
Diria que no.
Els peus de Montserrat.
Ai,
no,
doncs
que
no. No encaixa, no?
I ha passat, segurament, al llarg de la història ja ha passat. Però en aquesta etapa, no sé, en aquesta...
No vull boicotegis la secció.
D'acord.
Doncs sí, hi he anat a la passió.
Mira, jo us vinc a parlar d'aquest concurs perquè és demà us vull explicar què heu de fer per optar aquestes entrades, que és molt i molt senzilla. Només ens heu d'escriure un missatge amb la paraula passió, evidentment, molt senzilla, no ens escriureu la paraula Volta a Catalunya, paraula passió, al telèfon del programa, és el 663-99-30-62, o també per correu electrònic al matí@radioestel.cat. Els dos primers oients que ens escriguin participaran en directe, repeteixo, en directe, a un concurs demà divendres a 3:15 per fer-se amb l'entrada doble. Un concurs que estic preparant i serà meravellós. Seran preguntes a Bartadeu Fals.
Serà molt complicat, o sigui, la gent ha d'estar nerviosa.
Home, i tant. A més, posarem música d'atenció per acabar de remar. És que és un tros de regal,
Però escolta, em poseu fàcil, també.
Mira, guanyarà l'oient, evidentment, que sigui més expert en la passió, l'oient, per tant, més apassionat. Voleu un parell de dades, Olga, que t'has incorporat per anar fent una mica de boca?
És que heu dit passió i he vingut directe.
I atents des de casa, perquè poden ser preguntes que demà entren examen. Per tant... siguin de les preguntes que demà, doncs això, posarem...
Traient la pols a les enciclopèdies.
Exactament, que prenguin apunts. José, torna a pujar la música de la passió per acabar-ho això de vestir. Mira, és una obra amb 40 escenes diferents.
40?
40, més de 100 actors. Wow. En un teatre de 1.800 espectadors, Esparreguera, els peus de la muntanya de Montserrat. Teatre creat expressament per aquesta representació de la passió, amb orquestra en viu i coral en directe. Per tant, és un show total.
Sí, totalment. Per a mi el que m'al·lucina són aquests 100 actors, com es dirigeix, no?
100 actors i la de gent que hi deu haver darrere.
De figurants.
Que potser és una de les preguntes que llançarem demà al concurs, perquè per moure 40 escenes, directors, entre, surt, vestuari, maquillatge, deu ser...
una autèntica munió de persones, per tant.
Vinga, doncs, si tens ganes de participar en aquest concurs que iniciem demà aquí al matí a Ràdio Estel, cap a 3:15,
sí,
clarament, ens pots enviar aquesta paraula tan fàcil.
Passió.
Passió, amb doble S, al 663-99-30-62, sí, o també un correu al matí@radiostel.cat i tindràs l'opció, perquè només seran els privilegiats.
Exacte.
Cada setmana doncs, tindrem aquest concurs els divendres per entrar doncs, per guanyar-te. T'has de guanyar, eh? Aquest
home, clar,
te l'has de guanyar.
Participar en directe i, a més, ens ho passarem bé. Per tant, penso que és una bona oportunitat. Escriviu-nos.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari que es reinventa.
Tecnologia d'avantguarda per posar en escena una història universal com mai s'havia fet.
Viu la passió en format matí i tarda o bé en la nova versió de 2 hores i 15 minuts.
Representacions cada cap de setmana fins al 30 d'abril.
Venda d'entrades a lapassió.net.
Ara, més que mai, la passió d'Esparreguera.
Doncs ja sabeu, va, que teniu l'oportunitat d'endur-vos aquestes entrades, una entrada doble. Sortejarem en aquest concurs cada setmana. Tu no pots participar, tots, que la teva
no,
mare...
Vaja.
Ah, la teva mare potser sí, eh?
Ah, llàstima, però m'acaba d'enviar un missatge que m'ha dit que ho estava escoltant, però que no pot participar demà perquè treballa a aquesta hora.
Ah, doncs...
Oh, quin greu.
Però no passa res, pot participar la setmana vinent, eh?
La setmana vinent.
Què, va, Volta Ciclista a Catalunya, ens hi posem?
Sí, mira, també espectacle centenari.
També?
Ara que deia, l'anunci de la passió, també. Vinga. És un espectacle centenari.
Ara ens ho expliques. Vinga, doncs ara ens ho deia, el Toscano, aquesta volta ciclista a Catalunya que ha arribat al centenari, més un, no? Perquè és aquesta edició és...
La 101è edició.
És complicat de dir això.
101è edició de la volta és, per tant, juntament amb el Tour de França i el Giro d'Itàlia, l'única prova internacional que passa de les 100 edicions.
Passada.
El Tour, mira, 106 edicions, ens ensenyava la Olga ara un cartell.
109. I falta just...
24 de juliol, no?
24 de juliol, avui estem a 24 de març.
Mm.
4 mesos, he hagut de comptar. 4 mesos. D'aquí 4 mesos comencen les migdiades patrocinades pel Tour de França.
És que sí o no?
Oh, és meravellós.
És meravellós. No, a veure, pels amants del ciclisme...
T'has de dir que si t'agrada el ciclisme...
Sí.
Exacte.
Sí,
no,
sí,
aquests el miren, però els altres dormim.
Els escoltem de fons.
Sí.
Va, doncs fem una mica d'història. Toscano, què pots destacar d'aquestes 101 edicions?
Doncs mira, que farem una mica un repàs d'aquesta cursa, de com va néixer. Va néixer el 1911 i és l'única cursa, i és la cursa per etapes més antiga que se celebra a la península Ibèrica. Bé, després, buscant informació, he trobat que va ser una altra, que va ser una volta que es feia a Tarragona, que també va ser la primera per etapes, però la que ha acabat agafant i absorbint totes les proves catalanes ha estat la volta...
Però és més antiga que la Vuelta, diríem.
Sí, sí, és molt més antiga que la Vuelta. Va néixer la Volta Catalana d'una iniciativa de Narcís Masferrer, que aleshores era director del setmanari El Mundo Deportivo, i que també era president de la Unió Velocipèdica Espanyola.
Ep.
I la volta d'aquell any va ser organitzada pel Club Deportivo, procedent de la que després va acabar esdevenint precedent del que després va ser el Reial Motoclub de Catalunya. El que dèiem abans, el 1908 ja es feia el que era la Volta a Tarragona, que era una cursa per etapes que es feia al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Però que ni és la veritable pionera de la península. L'any 1931 arriba el que s'anomena la catalanització de la Volta, que va ser amb el restabliment de la Generalitat, amb el president Francesc Macià al capdavant, es consolida aquesta catalanització de la Volta, i fins l'any 1931 la cursa només havia utilitzat el nom de Volta en una ocasió, va ser el 1925 i curiosament durant la dictadura de Primo de Rivera.
Se'ls hi va passar. Els censors estaven despistats aquella setmana.
Perquè normalment es coneixia aquesta competició com a Vuelta a Catalunya.
Vuelta a Catalunya.
Correcte. Un fet que evidencia doncs, la nula vinculació que hi havia amb el catalanisme polític dels seus promotors inicials. I així doncs, no és fins que es proclama la Segona República que es consolida i es popularitza la denominació de Volta a Catalunya. La cursa inclús encara pateix un altre canvi de nom, que va ser l'any 1936, quan es va convertir en el Gran Premi Generalitat.
Carai, així, és molt genèric, no?, per això.
Es deia Volta a Catalunya, Gran Premi Generalitat. I durant aquest període doncs, era habitual veure en diferents etapes de la Volta els dirigents republicans d'aleshores, Francesc Macià, Lluís Companys o Ventura Gassol, que era conseller de Cultura, doncs, entre el públic.
Em pensava que anaves a dir que s'animaven i feien uns últims metres sobre, no, sobre rodes.
Les banderetes a l'arribada de la meta, com segurament.
Sí, no? No feien cap volta, ells, doncs.
Entenc que no. Bé, sí, si era aficionat
al ciclisme, aficionats.
És possible que sí.
I llavors que hi ha arribada la guerra i després franquisme. Com ho va viure la volta?
És com... tornar enrere, no?, perquè es trenca amb l'arribada del franquisme aquesta catalanització de la Volta, que, per tant, evidentment, es torna a dir la Vuelta, Vuelta a Espanya, inclús la Volta sempre ha tingut una... Bueno, les voltes ciclistes, això és una frase que també passa, molta vinculació amb el cartellisme local, amb els autors locals que fan un cartell molt xulo per la Volta i tal. Doncs, en aquest cas, el cartell d'aquell any, de l'any 39... doncs l'any de la victòria, no? Es ficava a la volta, doncs això, Vuelta a Catalunya, celebramos el año de la victòria franquista i tot això. Passa a ser la volta i no només hi ha un canvi de nom, sinó que evidentment, com va passar amb la resta de competicions, durant la guerra es va deixar de celebrar.
I que anava una mica doncs, lligat a aquest missatge propagandístic, no? Ara ho diré bé, no? De la situació del moment.
Sí, tot i que l'edició del 36 es va celebrar molt poc abans de l'inici de la guerra i després la cursa ja no es va resprendre fins al setembre del 39, mesos després de l'ocupació franquista de Catalunya. El nom de Vuelta a Catalunya es va mantenir fins al 1963, que curiosament encara no havia acabat la dictadura, però va ser gràcies a Josep Maria Santís, que era un militar franquista, però que tenia una certa debilitat per la llengua catalana, no, paradoxalment.
No sé, costa entendre-ho.
Així que el que va fer va ser registrar legalment el nom de Volta i això va permetre que el...
63?
Que el govern franquista permetés que del 63 fins al 76 la denominació oficial de la Volta fos... que el que era la Vuelta es tornés a dir Volta a Catalunya.
Clar, però estem parlant d'aquesta volta ciclista, que és una prova que va més enllà, no?, traspassa fronteres catalanes.
Sí, mira, aquest any mateix, ahir la volta sortia de Perpinyà, perquè hi va arribar a l'etapa del dimarts, feia 67 anys que això no passava, que la volta no arribava a Perpinyà, creuava la frontera i se n'anava en aquesta població francesa o de la Catalunya Nord, depèn de com...
Clar, segons com és com quedar-te a mitja casa, no és segons... tant com el París-Dakar, que al final on estan és a Sud-amèrica.
Doncs, de fet, la prova en aquesta només ha visitat a la ciutat francesa en tres ocasions, quatre si contem ja la que va passar en aquesta edició. Al llarg de la història, però, els ciclistes han pedalat per cims d'Andorra, és a dir, sortint ja de les fronteres de Catalunya, però si destaca un any on la cursa va sortir més de Catalunya va ser l'edició del 1986, quan es va disputar una prova, concretament va ser una prova contrarrellotge que es va disputar a l'Alguer, a l'illa de Sardenya.
Oh, llavors seria això molt complicat pels equips. No? Una despesa important.
Important, i més de logística. L'any 86, a tots els equips, a l'organització de la Volta, agafar avions, marxar fins allà per disputar una prova, després tornar cap aquí.
Clar, perquè va ser una etapa només, i després es va tornar cap a Catalunya.
Això, abans, inclús ja s'havia fet el precedent aquest que els equips agafessin un avió, marxessin cap a una altra illa, perquè l'any 77 es va disputar dues etapes a Menorca. Dues etapes diferents que van passar per Ciutadella, Mercadal i Mahó.
Carai, tu, i sabeu qui ho decideix, això, el criteri, no?
Això, l'organització de la Volta, a l'hora de decidir el recorregut, doncs decideixen que hi ha etapes, també, evidentment, suposo que si hi ha patrocinadors... Si
els interessa, no, anar cap allà?
Importants, doncs fan afecta crida i porten la Volta cap al seu territori.
Però avui també ens vols parlar de quin va ser el moment en què la Volta ciclista, no?, doncs va traspassar literalment fronteres, no?, i va arribar a altres llocs del món.
Bueno, doncs quan va ser quan es va posar a categories com el Tour de França, Giro d'Itàlia, la Vuelta, que és quan entra, el moment que entra a la Unió Ciclista Internacional, per tant forma part de lo que s'anomena la World Tour, que són totes les proves ciclistes agrupades internacionalment, i això el que fa és que facilita que vinguin a competir els millors ciclistes internacionals.
És com està la primera divisió del ciclisme.
Correcte.
Clar, sí, és com la categoria del Gran Slam, no?, del tennis, diguéssim, entren amb aquest club.
Exacte, entren són proves que els ciclistes han de...
Puntuen, no?
Puntuen i volen competir, sí o sí, perquè són curses que es consideren importants, que formen part de la UCI, però que es diu de la Unió Ciclista Internacional. Això ha facilitat que la Volta hagi sigut un gran aparador de ciclistes internacionals que volen venir a Catalunya a competir, perquè al llarg dels anys han estat molt els ciclistes de renom que han triomfat a la cursa catalana. I alguns fins i tot han guanyat la Volta, no? És el cas de Jacques Anquetil, Luis Ocaña, Bernard Chevernet, Saint Kelly, Miguel Indurain, que té tres títols, és el segon ciclista que ostenta el podi històric, Laurent Jalabert, o de manera més recent ja Alejandro Valverde, que també té tres títols, Richie Porte, Nairo Quintana, Miguel Ángel López. Però d'entre els corredors catalans cal destacar Miguel Poblet, que és l'únic corredor català que ha vençut en dues ocasions la classificació general, va ser el 1952 i el 1960, i que encara ostenta el rècord de 33 victòries d'etapa. És l'únic ciclista que ha guanyat 33 vegades una etapa de la Volta a Catalunya. També destacar Joaquim Rodríguez, el Purito, que va guanyar la Volta el 2010 i el 2014.
No? El tenim present.
Tots, no?
Sí, sí. I no només aquells anys no només va guanyar la Volta, és que ho guanyava tot, no?
Sí, sí, va ser uns anys d'èxit. I ara, mira, us porto la dada curiosa d'aquesta Volta. Perquè sabeu com es diu el ciclista que ostenta el títol de ser el que més anys ha guanyat la Volta i que encara no ha pogut ser superat per ningú?
No sabem.
Mariano Cañardo, que era conegut com el català d'Olite.
Sí?
Cañardo era un navarrès... Mira, la Olga no va desencaminada. Navarrès de naixement, però que vivia a Barcelona i per això va ser batejat amb el sobrenom del català d'Olite. Cañardo va guanyar la seva primera Volta el 1928 i va repetir gesta el 29, el 30, el 32, el 35, el 36 i el 39. Va guanyar la seva setena Volta, és a dir, i perquè hi va haver el peron aquest que dèiem abans per la Guerra Civil. Si no, segurament potser hagués inclús guanyat també la del 38. Un rècord absolut que avui encara perdura i que va convertir a Cañardo en un autèntic fenomen de la Catalunya de l'època. I és que preparant aquesta secció he trobat una dada, i és que fent referència a la seva velocitat, entre el jovent es va popularitzar l'ús del seu nom per designar un fort xut de pilota.
Ah,
un Cañardo, que és el que deia...
I ve d'aquest ciclista?
Ve d'aquest seguit, de la velocitat, carai, de xutar fort la pilota, el que no sé
del
és que
Mariano
si...
Cañardo.
De, si, en el ser, si encara als patis d'escola s'escolta això de Cañardo.
Jo ho deia.
Ara bueno, diuen ara més com actualment... un canyo. Diuen un canyo.
Sí, però un canyo és fer passar la pilota per sota les cames.
Clar, o la sotana, no? Ara ens apuntava
el José.
La
sotana, en castellà canyo, però el Cañardo jo recordo que sí, que l'havia utilitzat.
Jo l'havia utilitzat, quin Cañardo, tu.
El Cañardo, haurem d'anar a fer una investigació a les places dels pobles a veure si encara es diu Cañardo o no.
El que estic pensant, que quan sentim el que hauràs de buscar és els nens a les places dels pobles. Primer els busques, i després si els trobes els hi preguntes. Però que sí que la Vuelta, sí, associem moltes cançons a la Vuelta i, en canvi, també la Volta veig que no han aprofitat el no. tiró. No ara que sentim el Bicicletes de Blaumut,
sí,
podrien haver-ho fet.
És veritat.
Mm. Aprofita aquesta
sempre, sí,
a
la Volta,
unió...
Sí. A la Volta sempre hi ha una cançó
sí. De... Bueno, de fet, aquest any no eren les Tanxugueires, no? Em sembla que...
És possible.
No, sí, van dir que serien.
Sí, que sí.
O nosaltres vam dir que sonava molt a música
de Vuelta, no?
i d'anar pedalant. Doncs haurien d'aprofitar-ho, perquè seria aconseguir que seguidors de la bicicleta coneguessin gent de l'àmbit de la música i a la inversa, i a més
que aquí a Catalunya,
una publicitat.
Que ha... Sí. Mira, per Torà, ha passat moltes vegades pel meu poble la Volta ciclista, Catalunya.
Doncs mira,
tu no ho sabies.
Et pots posar allà a tocar amb la guitarra i fas la cançó de la...
No, a mi se'm dona molt bé això de cantar. Va, tens més dades o no?
Bueno, hi ha les dades, un resum del que ens queda per aquest any. Si us quedeu amb ganes de més Volta, mira, just d'aquí 10 minuts arrenca la quarta etapa. La d'avui és una etapa decisiva, és l'etapa reina de la Volta.
Perdona, Mercè, marxo.
Digue'm.
Jo tinc la Volta.
Ah, val,
la
cap
Volta.
Problema.
Comença la Seu d'Urgell, acabarà a l'estació d'esquí de Boitaull, una etapa que passarà també per tres ports de muntanya de primer nivell, el Coll de Buixols, el Port de la Creu de Perla i Boitaull. Tots superen els 1.300 metres d'altura. Déu-n'hi-do, de fet, Boí està a 2.000 metres d'altura. Per tant, etapa reina que pot marcar l'esdevenir final de la cursa. Demà divendres la cursa se'n va cap a la costa. Mira, de fet, demà arriba al costat de casa meva. Bé, del meu poble, no de casa meva. Al costat de Cubelles. Acabarà Vilanova i la Geltrú. Començarà la Pobla de Segur i acabarà Vilanova i la Geltrú. Serà una etapa menys exigent, però amb una càrrega de quilòmetres importants.
Fa baixada, allà baix,
perquè els ciclistes estaran pedalant durant 200 quilòmetres, més de 200 quilòmetres, i dissabte rodarà entre Salou i Cambrils, i diumenge tindrà lloc l'etapa final, per tant, la decisió final de la cursa, que es farà a la ciutat de Barcelona, on el gran atractiu serà les 6 pujades consecutives al castell de Montjuïc.
Per cert, aquests dies, aquesta setmana, Toscana, tu que has seguit a la Volta, va haver-hi una final d'etapa accidentat, no?, no va haver-hi,
sí,
un ciclista,
el Soli,
no?
Sí, el Colbrelli, que va tenir una aturada cardiorrespiratòria a l'arribar a meta. Això va ser la primera etapa de dilluns, per tant ja no ha corregut, ha hagut d'abandonar la volta, però les proves que li han fet aquests
dies... Les proves mèdiques, que dura 7 dies.
Dura 7 dies, una setmana, la volta va començar dilluns, acaba diumenge, amb la visita a la ciutat de Barcelona.
Dona'ns algun consell per veure la volta, ara que la Olga hi va. Hi ha algun consell? Perquè jo, per exemple, és el que dèiem, no? A l'inici de la secció, que a vegades el, no? el tenim pels que no són tan amants del al món del ciclisme, com s'ha de... Perquè jo tinc la, la sensació de
mira,
que
la volta, tots en pelotón, mateixa,
no?
La...
I de cop i volta les escapa, o sigui, com...
Bé, bueno, és interessant seguir, sobretot, les retransmissions que
quins
fan...
Quins són els moments més interessants, creus tu?
Pues és el moment de l'escapada, quan els últims metres de la meta, a veure si hi ha una escapada. Per exemple, O'Connell ahir va guanyar escapant-se quan ningú es pensava que correria, va fer un sprint final a l'arribada a la Molina i va acabar guanyant l'etapa.
Mm. I jo, avui, és que potser la Seu d'Urgell no arribo, demà Cubelles em va millor, si demà no vinc, ja saps per què és.
Vols fer la crònica de Cubelles.
Però a Vilanova, que no se'ns empadin els de Vilanova. Acaba Vilanova.
Però es pot seguir? La podem seguir? Clar, és allà clar, de...
La mateixa Volta a Catalunya, la mateixa web, té un directe minut a minut, i si no també a Esport 3 i Teledeporte.
I si no Toscano.
Cada dia, a partir de les... O sigui, comença la retransmissió ja amb l'etapa començada per agafar els últims metres finals, l'última hora, hora i mitja, comença a partir d'un quart de quatre de la tarda. Esport 3 s'hi connecta cada dia en directe i farà retransmissió, i aleshores allà, sí o sí, t'ensenyen...
No tenim
el que és interessant d'aquesta volta, sobretot els últims quilòmetres, a veure qui està liderant l'etapa, si hi ha unes possibilitats d'escapada del grup principal que es torni a escapar, veurem.
Sí, perquè hem de dir que els informatius de televisió, allò de la volta, molt residual i cap al final.
I si no, els butlletins horaris de Ràdio Estel.
De Ràdio Estel, no? Que tu estàs al dia, no? Suposo que ara estaràs...
Si no, per la tarda, Carla Buigas també
ho segueix.
Ho segueix.
Toscano, moltes gràcies.
A vosaltres.
Va com un canyardo cap a redacció, no?
Sí, perquè a la una...
Toca boleto.
Toca butlletí.
Vinga, doncs moltíssimes gràcies. Com sempre, aquestes històries de l'esport que ens porta el Xavi Toscano. Olga, jo ja sé que tu sempre fas bona cara, no? Que sempre ho diem. Algun problema mèdic? Algú que et preocupi, que t'amoïni?
Mira, ara estic bé. Ara estic bé. No, no, no passa res.
Mira, jo estic molt capficada al tema del canvi d'horari, perquè ja sabeu que aquest cap de setmana...
Ah, això de la son, sí.
Hi ha aquest canvi d'horari, que dormirem una hora menys, per tant, no sé si m'equivoco ara. No, us ho dic bé.
Una menys a les dues, la matinada del diumenge, a les dues seran les tres.
Doncs alerta, perquè encara estem a temps. De fet, li preguntarem als nostres doctors, després de la pausa publicitària, aquells bons consells que ens donguin per prevenir una mica, no?, els efectes que ens pot donar aquest canvi d'horari. En parlarem aquí al matí a Ràdio Estel, després d'aquests consells publicitaris. Fins ara.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salut natural per tothom.
Cinc minuts que passen ara mateix de dos quarts d'una. Vinga, que seguim avançant en aquest dijous ja, dijous, aquí al matí a Ràdio Estel. I dir-vos, és que res, mira, no me'n recordava, 24 de març, si és que ja estem a les acaballes d'aquest mes de març, i com us estàvem explicant abans amb l'Olga, alerta als despertadors aquest cap de setmana perquè farem aquest canvi d'horari, dormirem una hora menys. José, apunta't a aquesta menció, no fos cas que dilluns vinguessis una hora més tard. Ah, això mai se sap, ara ja t'he desfet l'excusa per arribar tard, però, clar, nosaltres ens hem plantejat i com ens pot afectar, no, aquest canvi d'horari al nostre organisme. Podem preveure una mica els efectes d'aquest canvi d'horari, aquest jet lag? En parlem tot seguit aquí a l'espai de Salut Natural per Tothom, amb els millors professionals i especialistes mèdics, d'una banda el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde. Et recordem també que és un espai on ens pots enviar els vostres dubtes mèdics, aquelles preguntes, doncs, que tinguis i que vulguis saber, i que vulguis saber, doncs, justament la resposta dels nostres doctors des del camp de la medicina natural. Et recordem com ens pots fer enviar els teus dubtes.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Clar, ja per tot això ara ens apuntava el José, és nit d'Òscars, però clar, serà ja l'altra matinada, recordem, els Òscars, que tindran lloc i que podreu seguir per Ràdio Estel, per cert, durant tota la nit, a partir de les 11 de la nit de diumenge, amb Joan Trias i en Rafa Sanahuja, també amb el David Serra, aquí en aquesta casa, que passarà la nit amb ella seguint, doncs, la retransmissió dels Òscars de Hollywood, motiu encara més de pes, doncs, per tenir en compte aquest jet lag de son, ara ho dic bé. Vinga, va, que donem pas ja, sense més dilacions, al doctor Juan Márquez. Doctor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Tal? ¿Usted es de seguir la gala de los Oscars, doctor? ¿Le gusta el cine?
Me gusta mucho el cine, pero es verdad que en los últimos años no la sigo. La he seguido, pero de quedarme de madrugada, ¿eh?
Porque, sí, sí.
Se retransmitía siendo mucho más joven. Pero los últimos años, coincidiendo, yo no sé, con ciertas cosas, ciertas nominaciones, ciertas tendencias en Hollywood, no, lo he dejado de seguir.
Se ha desconectado.
Aunque me gusta, sí, aunque me encanta el cine, me encanta.
Yo te puedo decir que, fíjese usted, que de más joven, pero muy joven, doctor, me llamaba muchísimo la atención y me quedaba viendo los Oscars, ¿eh? Pero igual, igual debía tener 13, 14 años.
Ya muchos años, a lo mejor un poquito mayor que eso, 17, 18, cuando mis padres ya me daban por imposible, me quedaba un poco viendo la tele, pero sí, sí que me quedaba, sí, sí que me quedaba. Sí.
Pues fíjese usted que le preguntaba sobre si se quedaba viendo en la noche de los Oscars, porque justo, claro, este fin de semana lo hemos comentado en alguna ocasión, que tenemos este cambio de horario. Y por eso, doctor Márquez, hoy queríamos preguntarle, vamos a dedicarle unos minutos a saber cómo afecta el cambio de horario al cuerpo humano. Porque la verdad es que, doctor, usted nos lo dirá mejor, ¿eh? Podemos empezar a realizar pequeños cambios desde una semana antes, ¿no? De una manera progresiva y gradual, que se vayan adaptando a este horario, que, como decíamos, vamos a dormir una hora menos a partir de la madrugada de este sábado a domingo.
Ya, es un poco... Este cambio de horario no me gusta nada, pero bueno, porque nos quitan una hora de sueño. Sí, sí se pueden ir haciendo pequeños cambios. Podemos intentar irnos a la cama antes, podemos intentar que... poco a poco tengamos más ir desconectando antes, ir metiéndonos en la cama a leer antes, no cenar tanto, no comer tanto por la noche, procurar no hacer ejercicio a última hora, no quedarnos con el ordenador, la tablet o el móvil hasta última hora y, por supuesto, nunca llevárnoslo a la cama, desconectar el móvil cuando llegamos a casa, y si no lo desconectamos podemos... tengo muchas familias que lo que hacen es tienen la habitación móvil, ¿no? Y ahí dejan todos los móviles de la familia en un momento dado, ¿no? Para intentar que no interfiera ya no solo en el sueño que interfiere, sino en la vida familiar y que no suponga una disrupción, ¿no? En la vida familiar, en la cena. Entonces, todo ese tipo de cambios se pueden ir haciendo. Y luego yo, ya verás, como a partir de la semana que viene empezaremos a recibir llamadas de eso, recomendaría Dorven como complemento natural fisiológico para intentar, en la medida de lo posible, ayudar a todas esas personas que quieren mantener un sueño más reparador, un sueño más fisiológico, un sueño más tranquilo, un sueño más calmado. Entonces, en ese caso, Dorven en cápsulas con melatonina nos va a ayudar y nos va a relajarnos, nos va a permitir inducir un sueño más fisiológico y nos va a permitir dormir y descansar.
De acuerdo, doctor. Esto sería un poco como el antes de, ¿no? Y el a posteriori, es decir, durante los primeros días podemos notar pequeñas alteraciones de sueño o cambios incluso de humor. ¿Cuáles serían los síntomas que puede percibir nuestro cuerpo, ¿no? A raíz de este cambio de horario.
Somnolencia, mal humor o cambios de humor, pérdida de apetito incluso, porque hay que tener en cuenta que tenemos una hora menos. O sea, hay un cambio, y el cambio, yo siempre lo digo, es un cambio artificial. Este cambio no obedece más que a una razón creada por el hombre. No es todo, ya está. Nos hemos regido toda la vida por, bueno, toda la vida, entiéndeme. Simplemente no, pero que el sol es el que regía nuestra luz y el sol es el que regía nuestras horas, ya está. Entonces, bueno, pues el cambio obedece a un cambio, o sea, artificial, con lo cual ese cambio artificial también provoca alteraciones en los hábitos alimenticios. Puede que no nos apetezca o que tengamos más hambre a una determinada hora y digamos, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, claro, es posible porque realmente, o al revés, ¿no? Que nos hayan adelantado, nos hayan quitado la hora. Esto, cambios horarios, ocurre de las dos maneras, ¿no? Uno mira el reloj y dice, bueno, son las dos. No, es que no son las dos, es que son las tres. O son las tres, bueno, son las tres, que eran las dos de ayer, pues no tengo hambre, tengo ganas de una cerveza y un aperitivo, igual, ¿no? Entonces, esos cambios se van a producir porque el organismo no entiende de los cambios artificiales, el organismo entiende de otras cosas y lleva regido. Entonces, cambios de humor, cambios de apetito, somnolencia, bajo rendimiento, esas cosas las vamos a tener sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y Dorven puede ayudar a hacernos más llevadero el asunto. Es una especie de jet lag en miniatura, ¿no? Porque estamos hablando de una hora, ¿no?
Sí, porque, claro.
Sí, dime.
No. Lo estaba escuchando ahora, doctor Márquez, que me venía a la cabeza. Este cambio, ahora decíamos, es de una hora, ¿no? Este jet lag. Pero claro, no es muy beneficioso, digamos, para nuestro cuerpo, ¿no?
No, no lo es. No lo es porque nosotros nos regimos por la luz. Y a fin de cuentas es una manipulación de lo que tenemos naturalmente, ¿no? Yo tampoco, bueno, encontrarás de todo, ¿eh? Encontrarás, si nos ponemos a buscar, pues encontraremos artículos médicos a favor de esto, artículos médicos en contra, pues ya como casi todo, ¿no? Porque es que tenemos que llevar la contraria en todo, ¿no? No muy bien. Pero sí que es cierto que eso obedece a un cambio horario. Serán las dos, serán las tres, ¿no? Eso es el cambio que hacemos, ¿no? Es un adelanto de una hora, que nos toca hacer ahora, es correcto, es así, ¿no? Porque ahora mismo estoy pensando, porque no es un atraso de una hora, es el adelanto de una hora. Pues ese adelanto de una hora al final, para empezar, nos está quitando una hora de sueño habitual. Ya está. O sea, y eso es tan sencillo de entender. Y eso es imposible que no cree una cierta alteración fisiológica, queramos o no queramos. Ya está. Es así.
Pues venga, vamos a hacer una cosa, vamos a recordar los principales beneficios, como siempre, y componentes y ingredientes que contiene justamente aquest producte que ens està recomanant el doctor Márquez perquè no ens agafi amb el peu torçat aquest canvi d'horari.
La fórmula única natural de Dorven conté L-triptòfan i melatonina. La melatonina contribueix a disminuir el temps necessari per adormir-se i també alleuja la sensació subjectiva de jet lag.
De mazos nos pone José. Doctor, claro, este sueño que hablábamos, fíjese usted que Claudia de Reus, muy atenta al programa, dice, doctor Márquez, buenos días, les estaba escuchando, dice, ¿los pequeños y nuestros mayores podrían ser los colectivos más sensibles a este cambio de hora? Pregunta, Claudia.
Pues sí, bueno. Bueno, la verdad que no lo sé. Posiblemente sí, pero si pensamos en los trabajadores, teniendo en cuenta los más mayores como jubilados y los más jóvenes como escolares, bueno, sí, probablemente sí tendrían una mayor influencia, porque a nosotros no nos queda más remedio que salir a trabajar, y me da igual que mi cuerpo diga que he dormido una hora menos el lunes que diga que he dormido dos, tengo que salir. Pero en ellos quizás sí que pueden sufrir unas ciertas alteraciones y unos ciertos problemas, y los críos también en el colegio, más adormilados, menos rendimiento, quizás sí. No tengo una respuesta muy clara al respecto, pero quizás sí que podríamos ir en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver, pero yo creo que la afectación se va a producir a todos. Lo que pasa es que, bueno, niños y ancianos siempre son los colectivos más vulnerables, ¿verdad? Y siempre podemos pensar que están peor que, bueno, pues por lo que sea, están peor que nosotros, ¿no? Que una persona adulta normal y sana a priori. Pero bueno, yo creo que a todos, ¿eh? Si quieres que te diga la verdad, la afectación se produce general y verás cómo vamos a tener, vamos.
Seguro, ¿no? La semana que viene.
Pero hay en todos los espacios en los que colaboro, en todas las radios en las que colaboro, siempre hemos tenido consultas de este tipo, tanto en otoño cuando cambia la hora en un sentido, y ahora, solo que la hora de otoño es un poco más benévola, porque uno se levanta el domingo de otra manera, ¿no?
Nos da más margen, por supuesto. Claro,
pero no. Es una cosa, es una cosa que al final afecta. Y que
al final el mismo cuerpo también se autorregula, ¿no? Y si nosotros pues podemos, si seguimos los consejos que nos está dando justamente para reducir ese impacto del cambio de horario y con el producto de MAN, en este caso Dorben, ¿cuánto tiempo lo tenemos que tomar? Si empezamos, por ejemplo, hoy, llegamos a tiempo, ¿no, doctor?, de reducir el impacto.
Sí, seguro que sí, seguro que llegamos a tiempo, vamos, segurísimo, ¿no? Segurísimo. Pero vamos, yo lo tomaría durante por lo menos los 15 días siguientes al cambio de hora sin ningún problema, vamos, sin cero problemas en tomarlo ahí, ¿eh? Y se puede tomar sin ningún problema, y si además es compatible con otras medicaciones y no vamos a tener ningún problema. Yo sí que lo tomaría al menos desde ya hasta 15 días después de terminado el cambio horario, donde ahí ya vamos a estar más acostumbrados. Un par de semanas después ya nos hemos hecho a los cambios de luz, ya también, que luego pensemos en los cambios de luz afectan mucho, porque oye, te dan las 9 de la noche. Bueno, quizá en Cataluña, que está muy al este, al tener el mismo curso horario que nosotros, quizá ahí no se nota tanto, pero aquí sí se nota mucho, porque se nota por la noche. Evidentemente en Cataluña se nota durante el día, porque pues amanece antes, vamos, esa es la realidad, y nosotros es más por la noche tenemos el problema de que no tenemos mucha luz, y mucha luz a la hora de irnos a acostar, ¿no? Cada vez hay más luz, y a veces los niños te preguntan, ¿por qué me tengo que ir a acostar si es de día, no, papá? Y estas cosas te las preguntan allá por mayo, finales de mayo.
Claro. ¿Es importante la incidencia de la luz en el momento de conciliar el sueño, doctor? Porque ahí es un gran debate, ¿eh? Yo no sé si le ha pasado esto de decir, bueno, con la persiana abierta o bajada.
Es fundamental. O sea, el tema de la luz a la hora de conciliar el sueño es fundamental. Es fundamental. Porque lo que pasa es que no es solo el incidir en un, a ver si me explico, no es solo el hacer a ver si lo digo bien, no es solo convertir artificialmente la luz de mi habitación en un bajando una persiana. Es que también existe la luz del día, y eso sí que lo percibe nuestro organismo, lo percibe nuestro cerebro, y al final esa percepción de nuestro cerebro hace que tengamos mayor dificultad o menor en función de la cantidad de luz que hay. Pero el hombre está acostumbrado a dormir sin luz. A ver, nosotros somos animales que durante el día estamos activos y durante la noche dormimos, y es así. No somos un búho, ni somos un... Y todo lo que no sea eso es alterar nuestra naturaleza, ya está. O sea, no es... Entonces eso supone, la alteración de la naturaleza al final supone ciertos cambios que pueden degenerar en un, pues, en un problema de salud, y es así.
Doctor, vamos a seguir contestando porque nos ha llegado otro email en este caso al mati@radiostel.cat. Ja saps que ho pots continuar fent-ho, i avui el doctor Juan Márquez atendrà els vostres dubtes. És un mail d'Oriol que nos escribe des de Vilassa i ell dice: doctor Márquez, buenos días. Aunque están hablando hoy del tema del cambio de horario, a mí me gustaría preguntarle sobre la gripe, sobre la incidencia de la gripe, porque hace como dos semanas que me diagnosticaron que tenía gripe desde el CAP, pero hace dos semanas que no he visto una evolución. Sí que he tenido tos y fiebre los primeros días, pero aún me noto bastante congestionado. ¿Existe algún tratamiento natural que me ayude a poderlo superar? Gracias. Uriol da Vilassa de Mar.
Sí, yo le recomendaría dos cosas. Un complemento con equinácea, con própolis, con reishi, shiitake, maitake, todas estas sustancias naturales que van encaminadas al refuerzo de las defensas. Hablamos del Dinafen Plus. Y luego yo le recomendaría un jarabe que se llama Tosen. Tosen con malva, con pino, con saúco, que son sustancias que van a permitir, sobre todo, favorecer el acabar de eliminar toda esa mucosidad y todos esos problemas que está planteando.
Pues tomamos nota. Doctor, lo tenemos que dejar aquí, pero por favor, antes de acabar, antes de desearle un feliz fin de semana, por favor, ¿nos puede recordar esos buenos consejos que nos ha dado para que no nos pille, como decíamos, mal, ¿no?, este cambio de horario para este sábado domingo? Sí.
Una correcta higiene del sueño, irnos a la cama un poquito antes, no quedarnos viendo la televisión, ojo, desterrar los móviles, las tablets, del ordenador, mejor ir a leer a la cama que quedarnos viendo, no quedarse dormido en el sofá, esto es muy importante, cenar poco, no hacer ejercicio a última hora del día, y luego el Dorven, que venimos recomendando y que vamos a estar recomendando ahora durante la primavera, porque lo vamos a necesitar.
Pues doctor, ha sido un placer, como siempre, conversar con usted. Cuídese muchísimo y feliz fin de semana y feliz sueño.
Igualmente, adiós.
Vinga, cuídese mucho.
Hasta luego, adiós.
Doncs ja sabeu que si teniu més ganes de conèixer curiositats, ingredients, components, bons consells sobre la teva salut, podeu fer una ullada, us recomanem que entreu a Mind.es, i allà trobareu tots els productes que ens recomanen els doctors. També els podeu comprar herbolaris per a farmàcies i Farmàcia Barcelona, o trucant al 669-56-1768. En 24 hores tens el producte a casa teva, i si dius que ets oient de Ràdio Estel, com sempre, un descompte especial. Minuts que ens queden per arribar al punt de la una aquí al matí a Ràdio Estel. D'aquí res, en aquest programa, s'asseurà la nostra chaise longue Sergi Belbel, director i dramaturg, guanyador, per cert, del Premi Sant Jordi de novel·la per Morir-ne 17. Serà el nostre pacient amb l'Olga d'aquí uns minuts després de l'informatiu del punt horari. I també avui anirem a caçar masies. Parlarem amb una instagramer catalana que es dedica justament a això. Parlarem al final del programa. També molt atents avui. De fet, acaba d'arribar a Brussel·les a Boris Johnson per abordar la guerra ucraniana, amb la participació de l'OTAN, la Unió Europea i els Estats Units, molt presents també en l'actualitat del dia, ara mateix en el punt de la una. La Olma Giró ens posarà el dia sobre aquesta reunió i també, per cert, qui també s'ha reunit des de primera hora del matí per evitar les pròximes vagues del sector són els sindicats educatius i el mateix departament d'Educació. Veurem a veure què passa la setmana vinent amb aquests dos dies de vaga convocats, com són el 29 i el 30 de març. Marta, com estàs?
Què tal?
Repàs de l'actualitat?
Molt bé, m'ha anat molt bé per refrescar continguts.
Uh-huh. Nosaltres estem aquí
per actualitzar,
per entretenir, però també sense perdre fil de tot el que passa pel món. Posa'ns al dia la pregunta que ens feies avui, a primera hora.
Clar, que també és d'actualitat, en certa manera, perquè avui, 24 de març, és l'aniversari d'un dels escriptors en llengua catalana, ho dèiem, més bons, influents, si t'agrades, clar, i genials dels nostres dies, que, per cert, Mercè, és amant de la gastronomia, i en molts dels seus articles, perquè també és articulista, parla això de les seves experiències aquí a la ciutat de Barcelona, els restaurants que veia, és molt i molt interessant. A més, avui xifra rodona perquè en fa 70 i està en plena forma, per tant, des d'aquí el felicitem, i la nostra manera de felicitar-lo és dedicar-li el Freqüència Madurada d'avui. En aquesta segona pista l'escoltarem al programa Polònia, on va fer un cara a cara amb ell i un imitador, que per cert és difícil, Mercè, ara m'ho diràs tu mateixa, és difícil diferenciar qui és l'imitador i qui és el personatge real, i li pregunten, li fan una pregunta i responen així.
Quin futur té el català?
Com?
La pregunta és, què opines del català?
¿Me puedes repetir?
Ah, aquí ja sap bé, veus? He fet una ironia, com volem dir que no és que no tingui futur, vull dir, que no tinc ni present. Soc tan corrent, a vegades, que fins i tot em faig por.
Bona resposta.
I metahumor, perquè l'imitador fa la crítica del propi personatge i és molt divertit.
Passada,
fan igual, i fan igual.
Sembla ell totalment. Va, doncs, si teniu el nom de
l'escriptor, escriptor, geni, articulista, tantes coses, bon vivant... persona que li encanta menjar, no sé, moltíssimes coses. Crec que és un dels escriptors que ha estat més vegades traduït a llengua estrangera. Per tant, també és un dels nostres escriptors més internacionals. Ens podeu escriure un WhatsApp al 663 99 30 62 o un correu electrònic a la Mercè, al mati@radioestel.cat. Mercè, com va avui?
Mira, avui tenim la cosa una mica justa. Mira que justeta, és fàcil, eh? Jo crec que...
Pues que saps què passa? Com que tenim la passió... O sigui, tenim molts concursos en marxa
en actiu,
perquè ens agrada regalar, i potser tenim el públic una mica dispers, no? Vull dir, estan atents a...
Però jo sé que tens una colla de
fidels,
de grupis fidels.
Home, tant,
que escolten
sí.
El Freqüència Madurada, recordem la primera pista que la Marta dona, és quan falten pocs minuts de les 11 i després tornes per rematar-ho, per madurar prou aquesta freqüència.
Ho anem madurant, sí, sí.
663 99 30 62, 663 99 30 62 o al mati@radioestel.cat. Et respondré jo mateixa, si tant si respons bé com malament.
Home, i tant, Mercè.
Sempre és un plaer.
A més, a tu t'encanta això, que t'escriguin i respondre, no?
Tot el que sigui aquest contacte social. Vinga, va, que arribem ja, com dèiem, al punt de la una. Tenim ganes de posar-nos al dia amb les notícies. I després, el nostre convidat a seure's a la Cheslong aquest dijous és Sergi Belbel. Amb ell parlarem de tota la seva trajectòria i, sens dubte, aquell llibre, Morir-ne 17, que ha publicat en Proa i en Òmnium, i que és el 62è Premi Sant Jordi de novel·les. La seva primera novel·la. També li preguntarem, mira, aquesta autopregunta que es feia...
Una bona manera, de començar.
Quin és el futur de català, no?
D'iniciar-se en el món de la novel·la, guanyant el Premi Sant Jordi. Per tant, un èxit.
Doncs vinga, tot seguit aquí al matí a Ràdio Estel. També que serem masies, tenim moltes coses a fer. Per tant, et demanem que et quedis amb nosaltres. Petita pausa i tornem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc que ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen... Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs dels temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva sardana de l'any a lsda.cat. Sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de la Sardana de l'any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.